Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Un de cada 5 usuaris de serveis socials són víctimes de la pandèmia de coronavirus. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Es tracta d'usuaris nous que demanen ajuda per serveis bàsics com l'alimentació o l'habitatge. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha apuntat l'evolució dels casos en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hi ha 3 mesos on l'increment va ser molt considerable, que van ser en concret els mesos d'abril, maig i juny, on els increments superaven en algun cas el 70%. Per exemple, al maig vam passar dels 4.300 usuaris de l'any passat als 7.600 d'aquest any. No? Cap al juliol i agost es va reduir, però ara al setembre sí que hem tornat a notar un cert increment. No? I en concret l'increment del setembre d'intervencions realitzades respecte al mateix període de l'any passat ha sigut del 41,5%.
Cortés alerta que la situació de molts dels usuaris es podria cronificar, malgrat ser fruit de la pandèmia.
Les denúncies per violència masclista han baixat arran del confinament, mentre que l'atenció de les afectades per aquestes situacions ha crescut.
Tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Municipal han registrat una davallada de denúncies, fet que atribueixen a problemàtiques silenciades. Per contra, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona ha vist créixer les seves atencions un 24%. La meitat de les ateses han reconegut haver patit violència masclista.
En esport, el Sabadell ha recuperat Pierre Cornu i Xavi Boniquet en l'entrenament d'avui a Sant Oleguer.
També s'han incorporat, però sense completar la sessió, Juan Hernández, convalescent des de la Romareda amb un cop al peu, Néstor Querol, lesionat contra el Màlaga, ha fet treball amb el fisioterapeuta i Jaime Sánchez només ha completat la primera mitja hora.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant mica en mica respecte als dies anteriors. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, què tal? Aquest dimecres continuem parlant d'un anticicló que comporta un ambient ben asserenat, amb algun pas d'algun nuvolat i prim. I això sí, aquest anticicló també ha comportat bancs de boira que encara fins al migdia han estat i són presents hores d'ara al nord de Ponent. Creiem que els hi costarà desfer-se avui. Aquest cel serè o poc anual per algun nuvolat i prim, també s'hi afegiran núvols mitjans pel Pirineu durant aquesta tarda i algun núvol més espès també a l'hi mitjà per l'oest del país al final del dia, però de cap d'aquests esperem precipitació. Un altre element a destacar és un vent fluix en conjunt, però a la costa central i nord, allà el vent de component sud, s'ha reforçat una mica més i continuarà reforçat al llarg d'aquesta tarda, però la resta fluix i variable com molt amb intervals de sud ara a la tarda. Demà, nova jornada amb vent, amb menys vent, però també amb més núvols, un dia una mica més apagat. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 2 quilòmetres de retencions a la C58 al seu pas per Montcada en sentit Barcelona. També hi ha problemes a la B30, 1,5 quilòmetres a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. Un de cada 5 usuaris de serveis socials són nous, és a dir, que es troben en una situació vulnerable arran de la pandèmia del coronavirus. El pic de noves sol·licituds es va viure entre els mesos d'abril, maig i juny, quan la xifra d'atencions es va arribar a incrementar un 70% respecte a la mateixa època de l'any passat. A l'estiu es va frenar aquest increment, però ara, al setembre, ha tornat a augmentar, sobretot perquè és l'època de demanar les beques menjador i pels llibres escolars.
De mitjana es calcula que entre un 15 i un 25% dels usuaris atesos pels serveis socials són nous. De totes maneres, la regió d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, considera que s'han de deixar de relacionar amb la pandèmia perquè la seva situació s'ha tornat més estructural. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
I jo crec que al final ara ja ho hem de desvincular de la situació de la Covid, perquè hi ha una sèrie de persones que ja han vingut a demanar ajuda a serveis socials per quedar-se durant un temps. No? I per tant, aquesta distinció que potser fèiem abans entre famílies Covid o famílies no Covid, ara ja no la podem fer perquè és obvi que la crisi social ha vingut per quedar-se durant uns mesos o durant uns anys i per tant les hem de tractar d'igual manera, no? I per tant no serà una cosa temporal.
Cortés també ha explicat que els nous usuaris tenen necessitats bàsiques, com ara ajudes per l'alimentació o en temes d'habitatge. Sobre aquest segon bloc, el regidor ha explicat que l'Ajuntament ha previst una partida de 300.000 euros per ajudar a pagar el lloguer o la hipoteca, de la qual només se n'ha gastat un terç. Alhora assegura que estan estudiant habilitar un alberg per a les persones sense llar en les pròximes setmanes.
El que estem treballant és un dispositiu que ens serveixi per donar resposta a les necessitats de l'operació Fred i per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones durant aquest confinament. Per tant, serà un dispositiu que estem treballant amb Creu Roja, amb una capacitat al voltant d'unes 30 persones. Hem d'acabar de definir l'espai i també el format, perquè abans hi havia un confinament estricte on les persones no podien sortir. Aquí entenem que hauria de ser més flexible, perquè no podem impedir que les persones surtin de casa seva o, en aquest cas, d'aquest espai.
Pel que fa a l'alimentació, des del consistori s'ha reforçat el servei del rebost solidari, que té actualment unes 2.600 famílies. La principal novetat en el servei és que el dispositiu que Creu Roja tenia instal·lat a Fira Sabadell es traslladarà al mercat de Campoamor. Serà a partir del desembre.
El nombre de denúncies per violència domèstica presentades als Mossos d'Esquadra ha baixat aquest 2020 a la ciutat. Concretament, ha passat de les 496 de l'any passat a les 442. Des del grup d'atenció a la víctima del cos, atribueixen aquest descens als efectes del confinament, malgrat que els agents han fet un seguiment més exhaustiu que mai dels casos de risc. Neus Rebull, sergent del grup, explica quines dones s'ha estat acompanyant.
Primer havíem posat denúncia abans, perquè si no haguéssim posat denúncia abans no en tindríem coneixement. Per tant, ja les tenien en seguiment des de la nostra unitat. Però nosaltres tenim uns seguiments que anem trucant i, com us he dit abans, depenent del risc, fem un seguiment més exhaustiu o menys. Llavors es va fer tot un estudi a nivell de cos d'una sèrie de casos que plantejaven uns ítems en concret que ens van enviar des del nostre grup central per dins de mirar aquests casos. Hem detectat que podria ser que estiguessin més en risc, la majoria perquè eren reincidents en moltes denúncies, perquè encara vivien amb el seu agressor.
El descens de denúncies per violència masclista també s'ha registrat a la policia municipal.
Segons dades del Servei d'Atenció a la Víctima del cos local, els casos atesos per violència masclista han baixat fins als 220, enfront dels 251 de l'any passat. Per contra, creixen un 24% les atencions realitzades al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, de les quals pràcticament la meitat reconeixen haver patit violència masclista. Concretament, s'ha passat de les 1.850 atencions a les 2.300, una situació que ha portat l'administració local a abocar més recursos al servei. Ho ha reconegut la tinenta d'alcaldessa Marta Morell.
Nosaltres durant el confinament ja ens estàvem pensant que després del confinament podrien haver més dones que necessitessin més atenció, i per això ja en el pla post-Covid que vam aprovar ja vam dotar de més personal en el SIAT. Per tant, des d'aquest estiu ara ja tenim més persones treballant al SIAT i crec que ha estat una decisió realment molt encertada, perquè el que hem de fer és tenir el més personal per poder atendre molt millor a les dones que pateixen o han patit violència masclista.
Aquestes dades s'han donat a conèixer coincidint amb la presentació de l'acte de commemoració del 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències Masclistes.
En aquest cas combinarà actes presencials de petit format amb actes telemàtics. L'acte central de la commemoració serà el 25 de novembre, al vestíbul de l'Ajuntament i sense públic. El programa també inclourà una exposició fotogràfica, una obra de teatre, la presència de sextracs als carrers i de punts liles, així com la il·luminació de fons i de façana de l'Ajuntament de Lila.
A partir d'avui, les dones treballaran de forma gratuïta. Aquesta és la conclusió de les dades que Eurostat aporta per l'estat espanyol, i és que la bretxa salarial entre treballadors i treballadores ja assoleix el 15%. Una dada, però, que queda curta si mirem la fotografia al detall.
Segons la responsable de Formació i Igualtat al Vallès Occidental del sindicat UGT, Montse González, la xifra s'enfila fins al 23%, perquè l'estadística no té en compte alguns paràmetres claus que afecten més a les dones.
Estem parlant d'una dada que ens facilita Eurostat, que ens diu que tenim un 15% de bretxa. Amb aquesta dada no s'han comptabilitzat les jornades parcials, els complements salarials i les microempreses, que són el teixit productiu de més pes aquí a la comarca nostra. I aquí amb això ens enfilem a un 23%, i que és molt significatiu, encara és per plorar més.
Per exemple, detalla que es cobra menys pels complements salarials de presencialitat, als que les dones no accedeixen perquè han de fer les cures per les jornades partides, i els sectors de treball més feminitzats, que també registren salaris més baixos. Unes dades que en xifres poden arribar als 6.000 euros menys anualment. En l'opinió de González, el nou reial decret aprovat el passat octubre comença un camí perquè les empreses corregeixin aquest biaix de gènere.
I aquesta auditoria salarial també ha d'estar inclosa, a part de que s'ha de presentar i s'ha de registrar, ha d'estar inclosa dintre els plans d'igualtat de les empreses. A l'auditoria d'estar segregada per sexes, s'han de desagregar els complements, s'han d'estudiar, l'empresa ha d'estudiar per què hi ha diferències i justificar per què hi ha diferències de sous.
Una nova normativa que serà obligatòria per totes les empreses, però mentrestant les dones enguany serà com si no treballessin els 57 dies que queden de l'any.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
1.000 PCRs cada dia al laboratori de microbiologia de l'Hospital de Sabadell. Ha augmentat exponencialment la seva capacitat d'analitzar les proves. Ara són capaços de fer-ne un miler de mitjana cada dia, mentre que el mes de març se'n feien unes 100 o 200 a tot estirar. El gran revulsiu va ser durant el mes d'agost, durant els cribatges massius que hi va haver a la ciutat per l'augment de casos de coronavirus. Aleshores es va comprar un analitzador de l'empresa Grífols que permet fer unes 850 proves cada cicle. Actualment, l'Hospital de Sabadell té dos aparells d'aquest tipus, juntament amb altres mètodes per analitzar les proves.
Des de fa una setmana més, el laboratori també està analitzant els tests d'antígens. De moment se'n fan uns 20 cada dia, aportant resultats al cap de 45 minuts de mitjana. Mateu Espasa, coordinador del Laboratori de Microbiologia, recorda que aquestes proves només són efectives en pacients simptomàtics que faci menys de 5 dies que van tenir un contacte amb un positiu. Per això no creu que el Laboratori del Taulí deixi de fer PCR per fer els testos ràpids, ni que es puguin tenir resultats dels PCR de forma més ràpida. Ara els tenen entre 80 minuts i un dia com a màxim.
Carrecuts, procés i tot, o sigui, són, no són aquests 20 minuts, sinó que hi ha tot un processament, no?, que pot portar pues, al voltant d'un 30-45 minuts. O sigui, a veure, nosaltres què passa a l'hospital? Molts dels pacients que arriben aquí a urgències a vegades ja porten més dies d'evolució. Llavors el test d'antigen aquí és on perd sensibilitat. I llavors hem de continuar fent PCRs en aquests casos.
Aquest laboratori del Taulí analitza les PCR de les àrees d'urgències i de preoperatoris, un 25% del total, de salut laboral, un altre 25%, i dels pacients de l'atenció primària del CAP Can Rull i en bona part del CAP Sant Fèlix i el de Cerdanyola-Ripollet. Pel que fa als resultats, actualment un 10% dels provinents de l'atenció primària són positius, mentre que els d'urgències baixen al 6%. Unes xifres que han de millorar, però que encara són massa altes.
Portàvem unes setmanes que estàvem de primària, sobretot, no? Estàvem per sobre, no? 10-12%, i ara aquests últims dies, no? Avui precisament ho comentàvem, no? Estan començant una miqueta, sembla que comencen a baixar aquests percentatges de positivitat. Home, és molt, diríem lo norm, diríem, sí, no? Les dades diuen tot el que estigui per sobre d'un 1-2%, ja tenim un problema, no?, a la comunitat.
L'equip de laboratori de microbiologia està integrat per 5 facultatius i 15 tècnics i porta a terme la seva funció en 3 torns per donar cobertura al servei que s'ofereix les 24 hores del dia als 7 dies de la setmana.
Més dades relacionades amb el coronavirus. El nombre de grups escolars confinats a Sabadell per un positiu de Covid-19 ha baixat fins als 50. Són 23 grups menys que la setmana passada.
Segons les dades del Departament d'Educació, hi ha 1.231 persones aïllades, 597 menys en relació a fa 7 dies.
En els 10 últims dies s'han confirmat 139 positius.
Són 4 menys respecte de la setmana passada.
L'Agustí Serra i Fontanet, a Torreguitar, continua sent el centre amb més grups aïllats.
L'institut té 4 classes confinades i 107 persones en aïllament. En canvi, en els últims 10 dies, l'Agustí Serra no ha registrat cap cas positiu. També hi ha 4 grups aïllats al Ferran Casablanques, a la Concòrdia, amb 92 confinats. En els últims 10 dies, l'escola Andreu Castells és la que ha declarat més contagis, un total de 8.
A Catalunya, el nombre de grups escolars confinats se situa en els 2.094.
Són 41 més respecte de dimarts, segons les dades del Departament d'Educació. Hi ha més de 50.500 persones confinades, 1.240 més que ahir. Els positius acumulats declarats són 24.245, 508 més que en el balanç anterior.
I actualment hi ha 5 centres completament tancats al país.
Són el Petit Arc de Sant Martí a Terrassa, la Llar d'Infants L'Estel a Puigreig, al Berguedà, l'Escola Sant Salvador Zer Montsià a Godall, al Montsià, l'Escola Bressol Municipal Llívia a Lleida i l'Escola Bressol Municipal Germans Grimm, també a Lleida.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els marxants de Sabadell alerten que els seus guanys han baixat entre un 50 i un 70%. Alguns paradistes no porten ni la meitat dels articles que oferien abans de la pandèmia. A més, el confinament perimetral municipal de cap de setmana els està afectant molt, cosa que fa que, en alguns casos, el venedor marxi com ha vingut, és a dir, sense haver facturat ni 5 cèntims.
Una de les marxants de la ciutat, Núria Castillo, diu al programa El Cafè que ara mateix estan treballant al 30% de la seva capacitat.
Molt diferent de l'altra vegada, doncs estem treballant estem treballant actualment als mercats de Sabadell amb una, bueno, amb el 30% de capacitat d'aforament, que això, pues, bueno, gràcies a l'Ajuntament i a nosaltres mateixos amb la participació mútua, doncs ho podem fer possible. I gràcies a això, doncs, estem treballant.
Els paradistes asseguren que els mercats són espais segurs. Els marxants fan un càlcul dels metres quadrats dels que disposen i del número de persones que pot haver-hi. A través dels vigilants limiten l'aforament i controlen que no hi hagi acumulacions. Castillo confia que els acabin oferint més ajudes per afrontar les seves despeses.
Vull ser positiva i penso que sí que tindrem ajudes, perquè ara actualment estem pagant un 75% menys de lo que és la nostra taxa habitual. Llavors això, bueno, doncs és, per part de l'Ajuntament, doncs és molt d'agrair perquè, clar, els gastos normals ja són durs de superar, que són els autònoms, els mòduls, en fi, comprar gènere, estar al dia, tenir les furgonetes ben equipades i en condicions, doncs, clar, tot això és molts diners.
Els mercats de cap de setmana s'han vist molt afectats pel confinament municipal, tant als Merinals com a la zona hermètica. Alguns paradistes han tingut dies en què no hi han venut absolutament res.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
En política, Juli Fernández aspira a ser diputat al Parlament de Catalunya. L'exalcalde de Sabadell, que abans de l'estiu va deixar l'acte de regidor a l'Ajuntament, ha anunciat avui que es presenta a les primàries d'Esquerra Republicana per liderar la llista al Vallès Occidental a les eleccions del pròxim 14 de febrer. Actualment, Fernández és delegat del govern de la Generalitat a Barcelona.
El republicà s'ha decidit a fer el pas perquè considera que és important mantenir aquest compromís de servei públic en un context complicat com l'actual. En una entrevista al Cafè, Fernández ha assegurat que es posa a disposició d'Esquerra Republicana i ofereix l'experiència política adquirida fins ara.
Jo sempre estic a disposició del partit i del que consideri, però a mi m'agradaria poder treballar al Parlament i aportar des d'allà, des de la cambra legislativa, aquesta visió que he pogut doncs aprendre i aconseguir durant els darrers anys d'activitat pública, sent alcalde de la cinquena ciutat més gran del país, però de la millor, sense cap mena de dubte, i podem treballar ara de delegat del govern i coneixent la realitat metropolitana i treballant colze a colze amb els alcaldes i alcaldesses de qualsevol color polític.
Una experiència que des de fa temps se centra en la gestió de la pandèmia de forma coordinada amb els ajuntaments de l'àrea metropolitana. Admet que la situació actual és molt complexa i reconeix el patiment d'alguns sectors com la restauració, tancats des de fa un mes. Tot i això, ha avisat que cal prendre decisions amb seny, ja que el ritme de contagis està baixant, però encara a un ritme molt lent.
Que la situació que vivim és excepcional, és encara molt complicada, amb molta pressió en les UCIs. No hem arribat al pic assistencial. Sí que estem reduint la velocitat de transmissió, estan reduint-se els indicadors de contagi. Encara els tenim a nivells molt alts. Penseu que estem per sobre de 600, per tant, això és un nivell molt elevat, molt elevat. I, per tant, el que ens cal és poder durant temps estabilitzar la situació a la baixa i baixar encara molt més.
El seu bagatge com a alcalde de Sabadell i com a delegat del govern és el que confia que li serveixi per obtenir els avals necessaris per ser cap de llista d'Esquerra al Vallès Occidental pel 14 de febrer. El Congrés Comarcal, que ho decidirà, se celebrarà el pròxim 27 de novembre.
Pimec Vallès Occidental demana als ajuntaments que no incrementin la pressió fiscal al 2021.
Les petites i mitjanes empreses de la comarca demanen als governs locals definir uns comptes de l'exercici del 2021 en sintonia amb la situació de crisi a causa de la Covid-19. El president de la patronal comarcal, Josep Maria Catalán, creu que ara hi ha dues línies importants a finançar. Una és la transformació digital i l'altra, els tests ràpids.
Les empreses puguem fer aquests tests ràpids i això activi també tot el tema de comerç, teatres, tot el tema de cultura, que en aquest moment pues, està molt desfasat i està molt lluny de poder-los activar. No? I en aquests tests ràpids jo crec que és una manera també d'activar i d'ajudar també a que aquests tests es puguin fer a nivell de farmàcia o pròpiament les pròpies empreses en tema de formació. No?
També han sol·licitat als consultoris que inverteixin els superàvits dels quals disposen ara que l'Estat els ha autoritzat a fer-ho.
L'Ajuntament de Sabadell emet recomanacions per afrontar l'arribada de l'insecte Bernat Marró marbrejat, que ja és present a l'entorn urbà.
El bernat marró marbrejat és una espècie invasora estesa a Catalunya, que amb l'arribada del fred busca refugi als edificis. L'insecte, tot i ser inofensiu per les persones, suposa un gran risc pels cultius de fruita dolça, fruita seca i horta. Amb tot, s'aconsella instal·lar mosquiteres a les finestres i tapar amb malla altres forats que donin a l'exterior. Capturar els insectes a primera hora o última del dia. També recomana no usar insecticides perquè no són efectius. Des del Departament d'Agricultura i la Universitat de Barcelona demanen també col·laboració a la ciutadania reportant la presència d'aquesta espècie al seu espai web.
On repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer una ullada a l'actualitat més general. I comencem parlant del govern espanyol, que ha anunciat una baixada de l'IVA de les mascaretes del 21% al 4%.
Ho ha anunciat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, al debat sobre els pressupostos generals de l'Estat. Montero també ha dit que rebaixarà de nou el preu màxim de venda al públic de mascaretes quirúrgiques. L'executiu de Sánchez aprovarà la rebaixa de l'IVA el pròxim dimarts mitjançant un reial decret.
La Conselleria d'Empresa planteja una desescalada per fases que permetria reobrir aviat les terrasses al 50% per oferir dinars.
El pla inspirat en el d'altres països europeus com el d'Irlanda situa el moment actual de la pandèmia en un nivell 4 i preveu els diversos escenaris a mesura que la situació epidemiològica millora. La proposta d'Empresa és que aquest divendres es passi a fase 3B.
Espanya exigirà una PCR negativa als viatgers provinents de països de risc.
La prova haurà de realitzar-se 72 hores abans del viatge. Aquesta mesura entrarà en vigor el pròxim 23 de novembre i se suma als controls ja establerts, que consisteixen en el control de temperatura i el control visual als punts d'entrada. Les agències de viatges, els operadors turístics i les companyies de transport aeri i marítim hauran d'informar de l'obligatorietat de disposar d'una PCR negativa.
I 5 morts en un naufragi al Mediterrani arran de l'enfonsament d'una embarcació amb 100 persones a bord.
L'Open Arms ha pogut localitzar la patera després d'hores buscant-la. Han pogut rescatar tots els nens que viatjaven a bord i han hagut de traslladar de forma urgent a l'hospital a 4 persones i un nadó. Aquesta és la segona actuació de l'organització en menys de 24 hores, que dimarts ja va rescatar 85 persones més.
Moment pels esports. Després de dos dies de descans, la plantilla del Centre d'Esports Sabadell ha tornat a la feina per preparar la visita de diumenge al Nuevo Les Gaunes del Logroñés. I ho ha fet amb novetats. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Concretament, tres novetats en positiu i tres en negatiu. Els tres lesionats de les últimes jornades, Pierre Cornut, Xavi Boniquet i Juan Hernández, s'han entrenat amb total normalitat amb la resta del grup. D'altra banda, Néstor Querol, amb una punxada als isquiotibials de l'últim partit contra el Màlaga, ha fet treball de fisioteràpia i Jaime Sánchez només ha completat la primera mitja hora. Gorka Guruceta, per últim, s'ha absentat amb permís del club per motius familiars. En roda de premsa, un dels capitans del Sabadell, Pedro Capó, ha remarcat la necessitat de descansar després de el tram de 5 partits en 15 dies.
S'agraeix una mica, no? Portàvem un tram de competició doncs, molt intens, molts partits, molt recuperació d'un partit, preparació del següent, poc temps de desconnexió, molta tensió, molt ficat sempre en el que venia i això jo crec que també necessitàvem aquests dos dies de desconnexió, d'alliberar una mica la ment cadascú a la seva manera i carregar piles.
Capó ha enviat un missatge de prudència, però també de realisme. A només 3 punts de la salvació, el maonès ha recordat que la situació complicada realment era el 0-15 inicial. A la vegada, però, ha insistit que tocarà acostumar-se a veure el Sabadell aquesta temporada a la zona calenta de la classificació.
Jo crec que no és moment ni d'urgència. Jo crec que hem de ser conscients d'on venim, qui som, que som el Sabadell, que segurament ens toqui estar molt temps en aquesta part baixa de la classificació i que segurament hagi de ser el nostre hàbitat natural i saber que és la nostra realitat, que si podem estar més amunt o estar moltes jornades fora, doncs millor, però que la qüestió és anar sumant punts i tant si val si el rival que hi ha al davant és el Logroñés o és un altre.
D'altra banda, el comitè de competició ha desestimat el recurs del Sabadell i ha ratificat la sanció d'un partit i 800 euros de multa a Antonio Hidalgo per l'expulsió de diumenge contra el Màlaga. El de Canovelles, per tant, no s'asseurà a la banqueta del Nuevo Las Gaunas i un dels seus ajudants, Ignasi Salafranca, haurà de fer les funcions de primer entrenador.
L'Oar Gràcia Femení ha estrenat el seu comptador de victòries a la Divisió d'Honor Plata d'handbol. L'equip verd i blanc va superar un rival directe com l'Almosara per la mínima 22-23 i ha abandonat el fanalet vermell de la Lliga. Les de Carol Carmona són ara terceres per la cua amb 2 punts, empatades amb l'associació lleidatana, amb qui tenen un partit pendent, i amb l'últim rival, l'Almosara. Olga Pena és la capitana del conjunt gracienc.
Llàstima que no vam poder jugar el partit contra el Lleida. Ens queda pendent, però bé, ara després d'haver guanyat un rival directe, l'agafem amb més ganes, amb ganes de saber que podem i que les podem guanyar.
Dissabte, 16:15, l'Oar Femení torna a jugar al carrer Bocaccio, gairebé un mes després de l'últim cop contra la Roca, amb 4 punts més a la classificació que les de Carol Carmona. Després del treballat triomf contra el Sant Cugat, l'equip femení de vòlei del Natació Sabadell tractarà d'allargar el seu inici immaculat en aquesta primera nacional. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
El club buscarà la seva 6ª victòria consecutiva a la pista del quart classificat, el Bordils. L'equip ve de guanyar el duel d'invictes davant el Sant Cugat al Pavelló Sud per 3-16-2 i conserva la 2ª posició de la classificació per darrere del Sant Just. Però, com diu el tècnic Hugo Gotuzzo, aquesta jornada hauran de vèncer un rival molt difícil que a la seva pista perd molts pocs partits.
Sabemos que es una de las pistas más difíciles que hay en la categoría. Ellos se hacen muy fuertes, creo que han perdido un partido o dos en las últimas 2 temporadas, así que es una pista de las que nosotros sabemos que vamos a tener que jugar al 110%.
Pel que fa a l'equip masculí, tot i l'aturada per un positiu que van patir fa unes setmanes, han guanyat els 4 partits que han jugat fins ara. La victòria del passat cap de setmana davant els Monjos per 0-3 els situa, tot i tenir un partit menys, al segon lloc de la classificació. Jordi Arís és jugador del club.
Anàvem a jugar a un camp d'un equip que acabava de pujar i no sabíem exactament el que ens anàvem a trobar. I bueno, anàvem també amb una intenció clara de poder donar rotacions a l'equip i bueno, en realitat vam poder donar menys del que volíem fer. Tot i així ens vam esforçar molt per guanyar Monjos, que ja et dic, el fet d'acabar de pujar ens feia que no sabíem en què ens trobaríem i ens vam trobar un equip més fort del que en principi ens anàvem a esperar.
El partit del femení de vòlei del club a la pista del Bordils és dissabte a les 4 de la tarda i 2 hores més tard el del masculí a la pista de l'Aula, penúltim classificat de la Primera Nacional.
I l'Amics del Pou Nou Escorial busca un cop de mà per recuperar el lideratge de la tercera divisió de futbol sala. Després de deixar-se els primers punts de la temporada contra el Vacarisses, els dels Marinals visiten ara el CUE. Un CCR Castelldefels que encara no ha puntuat, Francis Barragán, tècnic de l'Escorial, remarca que, tot i l'empat de dissabte passat, estan responent a l'ambiciós objectiu de lluitar per l'ascens.
El equipo se hizo para eso, para competir y estar ahí arriba y el nuestro objetivo no vamos a decir que no, sigue siendo el de estar en el año que viene si podemos en segunda vez. El equipo está hecho para eso y de momento está trabajando para eso. Luego pasan los condicionantes de cada partido. Este, por ejemplo, pues las cosas no nos salían, tenemos errores defensivos que podemos darnos con un canto en los dientes porque sacamos un empate, porque podemos decir que sacamos un empate porque veníamos de abajo y estar 3 goles por debajo. Y ese es el tema, pero bueno, la condición no nos la quita nadie, las ganas no nos van a quitar nadie y nuestro objetivo sigue siendo este, de estar arriba.
El nou líder és el Santpedor, que visita el pavelló del Nord per enfrontar-se a un grup Zarraona que torna a l'acció després de 2 setmanes de descans. L'Escorial, per tant, jugarà dissabte a les 6 a Castelldefels amb un ull posat en aquest duel entre tercer i primer, grup Zarraona-Santpedor, que arrencarà mitja hora més tard. Mig minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 11 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 la Munt al Taló. Que vagi bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.